Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al veïnat de Can Borrull. Continua esperant les modificacions del Pla General Metropolità que permetria que els seus habitatges es quedessin tal com estan, sense l'amenaça de perdre metres de les seves parcel·les o que aquestes siguin requalificades. Es tracta d'una problemàtica que fa anys que arrossega aquest sector del barri de Les Planes i que no permet als veïns fer coses com, per exemple, demanar llicències d'obres. L'Ajuntament farà unes enquestes telefòniques per conèixer de primera mà les necessitats materials de la població i les condicions de vida de la ciutadania. L'objectiu és implementar polítiques públiques de l'àmbit social més eficaces per millorar la qualitat de vida en el municipi. La recollida de dades coordinada des de la Regidoria de Serveis Socials es realitzarà exclusivament mitjançant trucades telefòniques, garantint la participació d'una mostra representativa d'aproximadament 500 persones majors de 16 anys i empadronades a Sant Cugat. Aquesta nova enquesta substituirà la que es feia dos cops l'any per elaborar l'Observatori Sociològic. La concessió de llicències urbanístiques a l'Avinguda del Baixador ha fet saltar les espurnes a la Junta de Veïns de Vall d'Oreig d'aquest dijous. El veïnat considera que el camí per donar els permisos està lliure, ho sustenten en tres informes que ho ratifiquen, i en el fet que la Junta de Veïns de desembre va acordar per unanimitat que l'administració descentralitzada assumeixi la urbanització. D'altra banda, la Junta de Veïns ha aprovat per unanimitat una moció de Junts i el PP que insta el govern a concedir immediatament les llicències. Ara bé, el president de l'MD, Juanjo Cortés, ha fet un advertiment. Per molt que votem a favor, qui concedeix les llicències no és el ple, sinó el president de l'MD, que ho fa en base a informes tècnics i jurídics. Passat, present i futur han confluït a la Sala Claver de la Unió amb la presentació de l'espectacle Sant Medí de l'Esbart Sant Cugat. En el marc de la celebració dels 50 anys de l'Esbart, l'entitat ha volgut recordar l'origen d'aquest espectacle amb la projecció de la mostra de dansa del 1992 i un col·loqui amb la penya regalèssia i els coreògrafs del 1992 i 2026. L'acte ha conclòs amb una mostra de 10 minuts de la versió actualitzada de l'espectacle Sant Medí, creada pel grup de juvenils d'en dansa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 21 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Mulgó, Mònica Blasco i Eva Navarro. Farem bullir l'olla del Carnaval amb el Vall de Velles. Ens acompanyarà el Roger Casadellà, productor, director i creador de les Velles. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Parlarem d'estafes físiques amb membres del cos dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la ciutat de Sant Cugat. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i també coneixerem quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de la Patria Albert i el Dimitar Draganov. I per acabar farem xerinola, ho farem a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'anunci que ha fet aquesta setmana el govern de Sant Cugat de la construcció de la Covarri a la zona de l'antic camp de golf de Can Sant Joan. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Molgó, veí de Sant Cugat, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, i a l'espera que arribi també l'Eva Navarro, artista visual i professora d'arts plàstiques. Jordi, Mònica, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, Alba.
Us posem una mica en context a la nostra audiència. L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dimarts al matí el futur nou barri de Sant Cugat. És l'Ecodistricte 2030, que estarà ubicat als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, al turó de Can Camps, que pertanyen a l'Incasol. El projecte compta amb 3.000 habitatges públics, 2.000 seran destinats a lloguer i 1.000 destinats en cessió d'ús de 75 anys. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat quin és l'objectiu d'aquest projecte. Sentim-lo.
Al final el que vol fer aquest projecte, el que pretén és treballar per la ciutat de Sant Cugat, perquè aquesta ciutat sigui realment per la gent de Sant Cugat. Principalment, en aquest cas, pels joves perquè es puguin emancipar, però emancipar en el seu poble, que puguin viure a la ciutat on viuen.
Vallès ha afegit que la construcció de 3.000 habitatges protegits encaixa amb el pla del govern de Salvador Illa de construir 50.000 pisos de protecció oficial a Catalunya abans del 2030. Comencem pel principi. Quina és la vostra primera impressió sobre aquest nou projecte, aquest autobatejat, diguéssim, per l'Ajuntament Ecobarri a Can Sant Joan? Jordi?
Impactant. Jo ho trobo impactant. És a dir, no m'ho puc imaginar com quedarà. No. Per la circulació en tota aquella zona ja és complicada avui. Els serveis que necessitaran a l'altra banda de l'autopista. Vull dir, tot això es complica i es complica molt. És dir, tots els serveis que necessitaran, almenys una escola, un mercat, és que jo no m'ho imagino. I a sobre diuen, com deia aquell, que serà un barri ecològic, i jo això no ho veig.
No veus factible, eh?
No.
Mònica.
A veure, Alba, la veritat és que Sant Cugat té una necessitat imperiosa de vivienda i sobretot per als nostres joves que se tenen que marxar fora del municipi o bé a marxar fora a un altre país per a desenvolupar su carrera professional. És veritat que hi ha que ajudar i veure en què forma i manera podem dar una solució. El camp de gol d'aquí, de Can Sant Joan, és un espacio magnífico, una zona verde espectacular, és un pulmón realmente para la nostra ciutat, perquè además confluyen, no nos olvidemos, estamos en un entorno privilegiado, pero a mí me agradaría, o sea, construir está muy bien, pero antes de construir creo que hay que hacer bien la casa con los cimientos. Y antes entiendo que los bufetes de arquitectura que han asesorado al ayuntamiento, entiendo que ya han previsto todo el tema de equipación, como bien decía el compañero, de autobuses, líneas de ferrocarril, cómo llegan, porque ahora ya sabemos cómo está de sobresaturado, cómo lo que es el tema de las tiendas. Luego no nos olvidemos que allí al lado hay un parque tecnológico y un parque de empresarial Molfort, con una congestión de humos muy importante también. Entiendo que todo esto ya debe de estar resuelto, o por lo menos es lo primero que se tiene que resolver, pero a mí no me lo han explicado, o yo no lo he sabido encontrar. Quizás seguramente mi incultura de leer no ha sabido buscarlo.
De fet, els periodistes van fer diverses preguntes a aquesta roda de premsa que es va fer dimarts, però ens van dir que el moment era de l'anunci, que més endavant ja hi hauria més detalls. Evidentment, un projecte o un anunci d'aquestes dimensions provoca reaccions, ha provocat reaccions pels partits de l'oposició, fins i tot de l'Ajuntament de Rubí, i també d'entitats ecologistes. Anem per pams. Ho veieu com un projecte realista o, com diuen alguns grups de l'oposició, podria arribar a ser com focs d'artifici o un públic reportatge per vendre fum, si tu, com diuen alguns grups de l'oposició?
Jo crec que, a veure, és fer volar coloms. És a dir, a veure, concentrar 10.000 persones en aquella zona, jo ho veig, és un disbarat, és que no ho puc dir d'una altra manera. Quins serveis hi portarem? Quins serveis estan previstos? Hi haurà transport? No n'hi haurà.
És un ecobarri, després en parlem si voleu, però volen limitar l'accés en vehicle privat.
És que és això.
Això sí que és això.
I això a mi em comença a sonar de que farem un barri ecològic i farem no sé què, i això s'ha d'anar molt a poc. Només hem de fixar-nos en que el que ha costat el centre de Sant Cugat de pacificar, de zones verdes, de... Bueno, és tot un treball, i aquest treball jo és que m'aposo, és que m'hi esforço en veure'l i no el veig. A veure, com... Si no tenim estacions de tren, o no tenim autobusos, o no tenim... s'acaba amb el cotxe.
De fet, és un espai relativament apartat de la trama urbana de Sant Cugat.
És que l'estació més propera és l'estació de Rubí, de Renfe, i déu-n'hi-do, si ha d'anar amb cotxe d'un lloc a l'altre, Vull dir, és impensable, és que no ho capto. I fins ara... A aquella zona, jo sempre l'havia vist com una cosa industrial, perquè és que ja està rodejat d'indústria. I ara dius, bueno, a veure com... Sí, ens fa falta la vivenda, ens fa falta que la gent no marxi del poble, però jo pràcticament penso que no és que marxin del poble, però viuran a Rubí, perquè hi ha més proper. Hi ha zones comercials que són relativament properes, també. No ho sé, és que potser anem a viure a Rubí i llavors ja ens empadronem a Sant Cugat.
De fet, és una de les queixes del govern municipal de Rubí, que en reacció va fer una roda de premsa l'endemà de l'anunci, que deia que això suposaria al final que els impostos d'aquestes persones anessin a parar a Sant Cugat, però que fos la ciutat de Rubí qui hagués d'absorbir les demandes i els serveis d'aquesta gent, perquè estan més propers al nucli urbà, per entendre'ns, de la ciutat veïna. Sí. Mònica, no sé quina opinió tu tens d'aquestes reaccions de l'oposició, si les comparteixes, si això poden ser focs d'artifici, un públic reportatge o és viable?
Bueno, yo tengo el sentimiento como encontrado, ¿no? Porque, claro, yo cuando vine a vivir aquí a San Cugat hace 30 años, yo no tenía mis hijos y al cabo de 3 años me quedé embarazada. Cuando tú hablas de un barrio eco, dices que no vayan los coches, muy bien, pero si se está previsto que vayan, sobre todo, que sea una vivienda accesible de 60 metros cuadrados cada piso para la gente joven, obviamente lo que queremos es que haya natalidad, porque si no hay natalidad no nos van a poder pagar el día de mañana las pensiones. ¿Qué supone tener una natalidad? Supone que tú tienes que acceder con un niño allí, lo que supone un carrito, un transporte, claro, entonces si tú tienes que llevar a los niños al colegio, con lo cual tiene que haber un movimiento real, no eco, sino real, de coches. Entonces, a mí, honradamente, si no me lo presentan de otra forma, a mí me cuesta. Claro, si tú piensas entonces hacer una ciudad solo para gente que trabaja y que no va a tener hijos y los topas y dices, no, yo te doy el alquiler, pero no vas a poder tener hijos porque estás en un barrio eco. Esto significa que la accesibilidad va a ser muy escasa. Creo que hay que pensar bien todas estas cosas. Tú no puedes limitar a una sociedad a decir esto. No, o sea, yo si alquilo, tengo un plan de vida, aunque sean 60 metros cuadrados, tengo que comenzar mi plan de vida de alguna manera. Luego ya veré si el día de mañana me cambio o no. Claro, pero tú me entiendes, sí, Salva. Sí, sí, tú sabes que un niño, bebé, a ver, pone un bebé recién nacido en una bicicleta. No sé, yo, esto es como volver al siglo, no sé. Es que hay cosas que, ese es chup chup, y sí, hay cosas que sí que entiendo que quiera hacer el alcalde, y perfecto, pero entiendo la oposición, que tenga pues toda la oposición una mica expectante, no?
Hombre. De fet, hi havia cert desconcert, no?, d'un projecte d'aquestes dimensions que no hagués estat consensuat com a pacte de ciutat.
Home.
No, és que és així, és que... Em sembla que jo ho vaig dir un altre cop per aquí, no sé de què parlàvem, però és que hem de tornar a pensar a Sant Cugat. Amb el que tenim a les mans, hem de veure quina ciutat muntem, amb el que queda. Amb el que queda. I d'això n'hauríem de ser conscients tots.
El govern anterior, de fet, va presentar aquell projecte també, no ben bé d'ecobarri, però també amb una perspectiva de sostenibilitat a Can Ametller. No n'hem tornat a sentir a parlar. Tampoc de Regull Centre, i ara hi ha aquesta nova proposta sobre la taula.
És que, clar, és que la problemàtica és la mateixa a cada lloc. És a dir, a veure, quan podem construir el Regull Centre? Quan podem construir el Montessí? Però, a veure, quins serveis, quina mobilitat tenim prevista? Els autobusos, l'escola... Clar, tot això s'ha de tornar a redefinir, perquè ja tenim...
Aquests plans a llarg termini,
clar,
no?
Clar,
que reivindiquen perquè moltes vegades des de la societat, exacte, a qui governa, clar, en les diferents institucions.
Clar, és que, aunque tú hagas un barrio eco, y me parece muy bien que lo limites, que ya veremos de qué forma se limita, vamos a poner que todo, que tú tienes la accesibilidad, pero tú tienes que tener un tema sanitario, tienes que tener un centro de salud nuevo, pues, claro, tienes que tener escuelas, tienes que tener mercado, o tienes que tener grande, que yo creo que las grandes superficies espabilarán y harán, ¿no?
Sí,
pero bueno, uno no tiene que hacerlo un barrio dormitorio, porque si tú tienes un barrio dormitorio estás condenado a que muera. Y luego otra cosa, el tema de la seguridad.
Y de fet, amb més mobilitat, si tú no pots comprar el que necessites...
És moverte, con lo cual, aún todavía lo que es la movilidad aún afectará muchísimo más. Y luego hay un tema que es muy importante, la seguridad. Porque, claro, no nos olvidemos de que si es un barrio que no tiene todos estos accesos, ¿cómo tú te puedes proteger para ir hacia tu casa? No nos olvidemos que la seguridad es muy importante. Entonces, todo esto entiendo que, evidentemente, el nuevo consistorio lo habrá previsto. Yo confío en el alcalde y en sus regidores y en el estudio de arquitectura, que seguro que están acostumbradísimos. Han hecho muchas cosas este estudio, ¿no?
Sí.
De fet, l'Ajuntament assegura que el cost serà zero, cito textualment, perquè els terrenys són públics, de fet no són de l'Ajuntament, els terrenys són de l'Incasòl, i el projecte es farà amb promotors privats i, segons l'alcalde, perquè encaixa, no?, amb el pla de Salvador Illa de fer 50.000 pisos de protecció oficial abans del 2030. No sé si ho veieu factible, tenint en compte que ni el sòl és de Sant Cugat, ni hi ha una partida pressupostària per construir, o és una mica... un brindis al sol amb la millor de les esperances.
Jo penso que aquest tema...
Que em recordo una mica a la segona residència, no?
Sí.
Em fa pensar una mica.
Sí. Jo penso que és impossible. El cost zero és impossible. Primera, perquè sempre hi ha els imprevistos i hi ha tota la pesca. Però que nosaltres diguem és cost zero... I sabem que els propietaris seran... el Incasòl, i a més les promocions les hauran de fer empreses constructores. A veure, com ho entenc jo, això, com fem pisos sense tenir cap pressupost des de l'Ajuntament, des dels enllaços que s'hauran de preveure, des de, no ho sé, des del CAP que farà falta en allà perquè està molt separat. Jo ho veig tot, no ho sé, potser ho veig massa negre, però jo penso que no, és creem un barri amb una zona que no ens pertoca, que no podem anar a la plaça del Monestir des d'allà per anar a fer un passeig. No, és que és, ha de ser molt complicat i a més està
serà
molt
allí,
allunyat.
Serà allí, lo tienen todo previsto, se hará allí porque es seco, entonces lo tendrán, vendremos un mínimo monasterio allí, no te preocupes.
Bueno, trasllarem al monestir, doncs.
Tocarà falta quatre piedres allí.
Què hi haurà? Complicat. El projecte es faria a l'antic camp de golf de Can Sant Joan, ho dèiem ara, és propietat de l'Incasol. El 2019 es va obrir la porta a transformar l'espai en un parc interurbà per Sant Cugat i Rubí, i els ajuntaments, de fet, van començar a treballar en aquest aspecte. Us sorprèn ara que l'Ajuntament de Sant Cugat hagi fet aquest anunci d'una manera, podríem dir, unilateral, per la reacció que va tenir l'Ajuntament de Rubí, és el que fa pensar, no?
Clar, és que, a veure, si primero dices que no, que lo vas a hacer, que vas a, lo vas a usar este suelo público para un tema determinado...
Un corredor,
que además, bueno, que no está mal y que está bien pensado, para que respire la ciudad y que siga manteniendo la calidad del aire, porque no nos olvidemos que aquí tenemos una calidad del aire espectacular. Más o menos, sí, pero va bajando, estoy de acuerdo.
Més que res perquè estem envoltats per totes les autopistes.
Sí, 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 va bajando, pero con todo previo a todo lo que hay por los alrededores. Estamos muy decentes, ¿sabes? Con todas sus cositas, estoy de acuerdo. Y ahora, de repente, este anuncio, bueno, pues no sé, a lo mejor es que ha habido este plan inesperado de todos los beneficios y se nos ha iluminado, ¿no? Es que, yo es que estoy muy perpleja.
Sí, yo l'únic que veig que és en positiu és el pensament que han tingut des de l'Ajuntament amb el sentit de que fa falta la vivenda, de que d'un lloc o altre de sortir, totes aquestes coses, que és el gran problema que tenim avui per avui, em semblen bé, però és que tot el que més no lliga, no quadra, no
encaixa.
No. Bueno, yo lo que creo también es que el consistorio lo que hace es, bueno, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, quiere construir todas las viviendas posibles para
50.000,
dices, bueno, pues yo tengo un terreno enorme, voy a construir...
Es de l'Incasol.
De momento es de la Generalitat. Entonces dices, bueno, pues yo apoyo el tema y construyo 3.000. Bueno, lo que yo creo que tienen que hacer es hablar mucho, pero claro, a mí me sorprende que aquí, habiendo una oposición tan fuerte como es al PSOE, que es del mismo grupo parlamentario de la Generalitat, que no se hayan sentado y se hayan debatido. A lo mejor sí que se han sentado y no lo sabemos, pero por lo que los comentarios que ha comentado la portavoz, la señora Elena Vila, creo que no, o muy poco.
De fet, en el cas de l'Ajuntament de Rubí sí que és del mateix color que el govern Generalitat.
Clar.
És un govern socialista.
Sí, sí, és socialista, sí, sí.
Políticament això tampoc lliga.
Ens traslladem a Rubí. L'alcaldessa va fer, amb el tinent d'alcaldia, va fer la roda de premsa el dimecres, on va qualificar el projecte d'atac directe i va expressar la seva absoluta oposició frontal. Què en penseu? Creieu que s'hauria d'haver negociat amb Rubí abans de fer aquest anunci, tenint en compte el que hem dit abans, que hi havia com aquest acord arribat amb l'Incasol i entre els dos municipis de fer aquest parc interurbà entre les dues ciutats? És que em poso al cap del govern de Rubí i hagués quedat, no?, sorpresa.
Ha de ser, per Rubí, si ha de ser un espant. Perquè ja m'explicareu, vull dir, assumir 10.000 persones que tindran molts dels serveis que tindran propers són de Rubí, això és un espant.
De fet, és un dels temors que ha anunciat el govern de Rubí, que haurà d'assumir les càrregues de gestió, diguéssim, d'aquesta nova població per la proximitat al nucli urbà.
Exacte. I després hi ha una cosa. Com és possible que comencem a fer un plan seguint les directrius que ha dit el president de la Generalitat i no... Jo, en fi, me faig la pregunta. La Generalitat, si diu que vol fer 50.000 habitatges, segur que té els terrenys, les zones...
De fet, ha demanat als municipis que posin a disposició aquells terrenys públics que tenen. El problema, crec que també n'hem parlat en aquesta tertúlia altres vegades, és que de sòl públic n'hi ha molt poc.
Exacte. És això el problema. Jo crec que la Generalitat deu tenir algun projecte d'espais i aleshores, no sé, s'ha parlat amb la Generalitat abans de fer els estudis. És dir, a veure, senyor president, que vostè vol fer 50.000 habitatges, però on els vol fer? que m'expliquin, i llavors cada...
Aviam si encaixen les peces del trencaclosques, no?
Aquí estem. I cada ajuntament que hi posi pues, el que pugui, però doncs tirem-ho endavant. Jo no ho veig així, de moment no ens ho han explicat així.
L'alcaldessa de Rubí es normal que ponga un poquito el grito en el cielo, y porque si ella obviamente dice yo lo único que voy a tener es un gasto al erario público mío y unos beneficios en San Cugat, y que esto va a beneficiar para que siga creciendo la ciudad de San Cugat. Como en todos los sitios y los espacios, todas las empresas, en las familias, en los compañeros del trabajo, todo se negocia. Quiero decir, uno se sienta en una mesa y se habla y se comparte y se debate. Entonces, a mí también me cuesta mucho creer que no se haya sentado el consistorio con a la alcaldesa y que, bueno, compartamos, veamos cómo, de qué manera podamos dividir este gasto, cómo lo podemos solventar, qué puede ser beneficioso para ti y para mí. Yo creo que en este caso de la vivienda y la urgencia que tiene la vivienda no va de partidos políticos, lo que va es de necesidad urgente. Entonces, vamos a ver de qué forma y manera podemos solucionar y apartar un poco el rédito de voto y pensar un poco en la ciudadanía, que para eso pagamos a nuestros políticos, para que de verdad defiendan nuestros intereses y nuestros derechos y que no sean cortoplacistas. Por lo tanto, creo que aquí es un triángulo, es Generalitat, Rubí, San Cugat. Hablemos, hagamos, y como bien dice el Jordi, se supone que el president Illa tiene identificados todos los espacios de terreno público, no público, no sé.
Clar, i pot tenir els de la Generalitat, els que són municipals.
Efectivament, no? Entonces se supone que ya tienen que tener este plan directorio para saber dónde lo puedo ubicar, cuáles van a ser primero toda la base, lo que yo te decía antes, la base de cómo va a ser toda la infraestructura y luego construyo. Es que, no sé, lo que no puede ser es como en los años 60 o en los años 70 que se construía a saco, a golpe, mira, la película del 47. Uh-huh. Es que vámonos ahí, a la película del 47. No hay más, es que no hay más que decir. Y esto no creo que San Cugat sea ese, lamentablemente, ese barrio del 47. Ni lo queremos, ni debemos. Las personas se merecen, que ya que pagan sus impuestos, tenir totes i cada una de les infraestructures. Faltaria més.
Creieu que s'asseuran els dos governs a trobar punts en comú, o creieu que s'enrocarà d'alguna manera el govern de Rubí en que es compleixi l'acord que es va arribar el 2019 de fer aquest parc interurbà? És la proposta inicial pactada, l'aleshores vicepresident del govern de la Generalitat, que justament és l'actual tinent d'alcaldia, el Jordi Puigneró, va anunciar el 2021 que el Camp de Golf seria finalment aquest, i cito textualment, un parc corredor de biodiversitat entre Collserola i la Serra de Galliners. Aquí hem parlat de dos actors. Tenim el govern de Sant Cugat, que fa l'anunci d'aquestes 3.000 vivendes, aquests 3.000 habitatges. Tenim el govern de Rubí, que suposa aquest projecte per als diversos motius que hem esmentat, però és que també hi ha les entitats ecologistes que s'oposen a la construcció d'habitatges en aquesta zona. Ja en el moment que el Camp de Golf va renunciar als terrenys del Camp de Golf de Can Sant Joan, Salvem el Golf i ADENC i altres entitats ecologistes van fer diverses accions perquè allò es mantingués com un espai verd i natural per protegir la biodiversitat i per fomentar aquest corredor entre Collserola. I ara també han alçat la veu i han dit que fins i tot allò, el projecte de l'Ajuntament de Sant Cugat semblaria, segons diuen, no s'ajustar a la legalitat. Per tant, hi ha un tercer factor que incideix en la possible materialització d'aquest ecobarri.
Sí, jo crec que sí. Vaja, a veure, els ajuntaments, vulguin els ajuntaments o no vulguin, s'hauran de seure, perquè aquí s'ha de limitar responsabilitats.
Menys hectàrees de Camp de Golf són de Rubí, si ho dic de memòria, crec que són entre 15 i 16, i la resta de les 80 i pico són per de l'Ajuntament de Sant Cugat, però bé, hi ha una part propietat de cada municipi, per entendre's.
Clar. Aleshores, per tant, sentar-se en una taula com a mínim. Jo això ho veig impepinable, no ho entendria d'una altra manera.
Però va tard?
Va tard, clar que va tard. Com comencem a fer nosaltres un projecte sense saber, sense haver negociat, sense haver preguntat a veure què... A veure, en un entorn on te poden viure 10.000 persones, la Generalitat hi té moltes de responsabilitats. Un CAP... una via de comunicació amb Rubí o amb Sant Cugat, quines possibilitats tenim. Pensem que el camp de golf està a l'altra banda de l'autopista, s'hauran de fer túnels o s'hauran de fer passarel·les. Però vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que a mi em preocupen molt, però molt.
Bueno, lo que va a haber es un impacto ecológico importante, y ese impacto ecológico, como dice Jordi, pues claro, hay una construcción, unas pasarelas, todo cambia. Entonces, bueno, hay que saber realmente qué se quiere hacer, si se quiere destinar el 100% a vivienda o va a haber un espacio real de parque o de corredor.
En aquests renders que es van presentar, que són aquests dissenys 3D que es presenten en rodes de premsa quan es projecten nous edificis, sembla que a la part de baix hi ha comerç.
Alba, el paper lo soporta todo, ¿eh? Yo me dedico a la comunicación, hago stands, y cuando renderizo, tú no te puedes ni imaginar lo bien que renderizo. No, y luego hay una realidad, que luego te encuentras los problemas cuando construyes, ¿no? Y saber realmente en ese suelo si hay... No olvidemos que también hay una parte arqueológica, ¿no? Que bueno, en ATP se encontraron cuando hicieron otra parte de, de las oficinas, encontraron pues que había restos de los fenicios, ¿no? A lo mejor estoy diciendo una burrada, pero creo que sí, arqueológico. Entonces, hemos mirado y estudiado el terreno por abajo, cómo se puede hacer. Es que, ay, Dios mío.
Es una primera fase.
Pero bueno, sí. Alba, es que cuando uno anuncia, no sé, si yo te digo que me va a tocar la lotería, tengo que estar muy segura de que me va a tocar la lotería.
Y no lo dominaremos nunca, eso.
A lo mejor no lo vemos en nosotros.
No sé.
Si tornem a la Generalitat, no? Dèiem, l'alcalde deia, de fet, que el projecte encaixava amb la voluntat de la Generalitat de construir 50.000 pisos abans del 2030. Tenint en compte que a Catalunya hi ha més de 940 municipis, aquests 50.000 pisos entenem que s'han de repartir per tot el territori, no? Mm-hmm. Veieu encaix en que 3.000 dels 50.000... No. Acabin a Sant Cugat?
Jo ho veig desproporcionat, segur. A veure, si són 50.000 vivendes a la Generalitat, intueixo que intentarà de repartir des de Lleida fins a Girona, fins a Tarragona. Vull dir, som quatre a repartir.
Ens paguen tots els catalans aquests impostos.
Exacte.
També, no només l'àrea metropolitana, que a vegades... Hi ha la major part de la població, però és absorbent, eh?
Exacte. I no, i en serà més, perquè caminem de cara al futur i el que es veu és que tot el món rural va baixant i, per tant, la gent anirà a viure a ciutats. Per tant, s'ha de créixer o s'ha de planificar. Estem amb la planificació. Jo tinc una sensació de que anem fent com els anys 60, a salto de mata.
Sí, hay que tener... Bueno, y además, mientras que los equipamientos sociales se hacen en un espacio donde se construyen viviendas, hay que absorber a toda esta población. Uh-huh. 10.000 personas son muchas personas con sus necesidades, tanto de alimentación, de sanidad, de ropa. Bueno, los comercios pueden estar muy contentos, evidentemente, pero si ya tenemos un centro extremadamente congestionado, bueno, pues aceptaremos, sí, claro que aceptaremos, faltaría más, todo lo que sea bueno para la ciudad, espectacular, pero claro, mientras que podemos urbanizar toda la parte social y de tiendas y de sanidad, todo esto tiene que ser absorbido por el centro, ¿eh? Y son 10.000,
sí,
¿eh?
Sí,
10.000.
Sí.
En el cas que el projecte arribi a materialitzar-se, podria això ajudar al problema de l'habitatge que hi ha a la ciutat?
Crec que sí. O sigui, a veure, si obviem tot el que hem parlat fins ara, segur que ens va de primera.
I sí, tant, sí, i
de
tant.
Primera.
I tant.
I la manera que estem pensant ara, unes vivendes per joventut, amb unes circumstàncies determinades, altres vivendes ja per una família des de que es funda fins que ha de desaparèixer. 75 anys, jo penso que és un pla per amortitzar la vivenda plenament. Vull dir, totes aquestes coses em sonen bé, però, nois, jo... Mare de Déu.
A mí lo que me preocupa mucho es que nuestros jóvenes que llevan aquí empadronados desde que nacen, que a lo mejor se tienen que ir fuera, empadronarse fuera, que luego quieran volver y que no puedan porque se pida unos requisitos de 10 años empadronados.
Això és el que demana l'alcalde.
Però si mi hija tiene 26 años...
Aquestes persones que han marxat, com ho fem?
Claro, pero si estas personas...
És un caràcter retroactiu?
Mi hija, por ejemplo, 26 años, que lleva empadronada, ella ahora se ha empadronado en Barcelona, si ella quiere volver con este plan o esto, ya no puede porque entonces ya desaparece su empadronamiento. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a venir entonces personas de fuera a trabajar aquí y que lleven X años, que yo dudo mucho que sean 10, pero bueno, si son 10 aún, pero que sean 10 años y que ya de entrada, pum, nada más, después que ya tengan esa vivienda, ¿qué renta van a pedir para que para este acceso? Porque no es lo mismo un joven que cobre 3.000 euros que un joven que cobre el salario mínimo interprofesional. Porque simplemente porque lleve 10 años ya tiene el acceso... Ai, Alba. Bueno, vamos a pensar en positivo.
Tenim, hi ha moltes incògnites sobre la taula. Veurem si el govern dona més detalls d'aquest ecobarri els pròxims dies, les pròximes setmanes, i ho tornarem a posar sobre la taula.
La taula.
Mònica,
sí, em deixes dir una cosa. L'Ajuntament que pensi en la reacció que va tenir Sant Cugat enfront del projecte de construcció amb Cerdanyola.
També.
És que la memòria és curta, ens passa a tots, eh?
Exacte, la memòria és curta i penso que passarà. I igual amb Rubí.
Ai.
Ho veurem. Segur que n'anirem parlant perquè això portarà cua. De fet, ja ha sigut el Terrabastall aquesta setmana. Segur que ho seguirà sent. Jordi, Mònica, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies per la invitació.
Que passeu molt bon cap de setmana.
Igualment. Gràcies.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Un, dos, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Quan pensem en Carnaval a Sant Cugat des de fa una colla d'anys, és inevitable que ens vinguin a la ment el Ball de Gitanes, una dansa tradicional vallesana de 4 segles d'història que prové de les ballades que feien els gitanos en les celebracions dels casaments. Un ball que a Sant Cugat enguany compta amb 760 balladors i balladores, però que també incorpora diferents figures com els nuvis, el capità, els diablots i les velles. Precisament de les velles, és del que volem parlar tot seguit. Per fer-nos acompanyen en Roger Casadellà, productor, director i creador de les velles, l'Alba Esteban, membre de les velles, i la Marisol de la Orden, membre de les velles. Bon dia, benvinguts, benvingudes.
Hola.
Bon dia.
Hola.
Clar, la nostra audiència no ho veurà, perquè no tenim les càmeres engegades, però tenim el Roger aquí com a membre institucional de les velles, i l'Alba i la Marisol, que ja estan absolutament posadíssimes,
sí,
en el paper de velles. Ja esteu escalfant motors per diumenge que ve, eh?
I sí, tant, quines ganes!
Expliqueu-nos, a veure, per a totes aquelles persones que encara no ho coneguin, què són les velles de Carnaval? Quan i per què es van decidir crear? En definitiva, quina és la història, Roger?
Bueno, quan es va recuperar el ball, intentar-lo fer-lo popularitzar, mm-hmm, es va buscar en aquelles figures que històricament de la documentació havien acompanyat les velles, i com més bé dit, hi havia el capità, hi havien els nuvis, hi havien els diablots i hi havien les velles. Aquí a Sant Cugat es va incorporar els nuvis i les velles. Uh-huh. Vale? El del capità i els diablots, de moment, alguna vegada se n'ha parlat, alguna vegada... Però, bueno, de moment ha quedat
estan
fora.
Estan a la nevera, de moment.
Estan, sí, han quedat fora. I el que sí que es va incorporar són les velles. Tradicionalment eren homes vestits de dona. Ara s'ha de dir que les velles són... Hi ha molta més dona que home, no sé, totes aquestes activitats culturals i de dansa i tal, les dones s'hi llencen i els homes s'ho miren. I doncs són uns personatges grotescos, carnavalescos, que representen absolutament aquest esperit de carnaval, la rauxa, el sentit més crític... la ironia, tota la crítica que es pugui fer a la ciutat, doncs elles la representen i
I l'encarnen.
Exacte.
Eh? Com a comissió, quin és l'estat de salut de les velles? Quan estava preparant l'entrevista, vaig veure que jo mateixa havia fet una notícia el 2017 que us constituïeu com a comissió i en aquell moment aspiràveu a superar els 40 membres per l'actuació de Carnaval.
Encara ens en falten, ens en falten unes quantes, eh? A veure si s'apunten.
Falta gent al club.
Falta gent, a veure si s'apunten. Això de les velles és per tothom, no fa falta ser vella, ni jove, ni gran, ni res.
No has de saber fer teatre, eh? No cal.
Anem a veure què hi ha al darrere de la preparació i després aprofitem, perquè si falten velles, aprofitarem, farem una crida i explicarem qui pot, com pot, què s'ha de fer, quins requisits hi ha, què s'ha de saber o no saber, i així tothom quedarà convidat a participar-hi. El que us preguntava, quina feina hi ha al darrere de la preparació de les velles de Carnaval? Quant de temps hi dediqueu durant l'any? Que això també ens servirà perquè la gent que ens estigui escoltant es pugui animar.
Aquest any, vull dir, com has dit, ja fa un temps que ens hem constituït com a comissió, abans ho portàvem des dels tallers de teatre Sílvia Cervant, però amb aquesta idea del Carnaval és de tothom i que no és de cap entitat en si, ens vam establir com a comissió. Hi ha un petit grupet de gent que intentem mantindre l'esperit durant tot l'any, de veure què podem fer a nivell de campanyes, a nivell de mitjans... De
xarxes socials.
Això.
Xarxes.
Sí, aquestes àvies són molt modernes i dominen les xarxes com ningú. Llavors, per un costat, i això, i que també s'encarreguen d'escriure el guió del que passarà després a plaça, i després... hi ha el gran grup de gent, la gent que digui jo vull ser vella el dia de Carnaval, que mira, és que és tan fàcil, perquè fem un assaig, nosaltres som de l'òrbita Rubianes, ensenyar des de covardes, i fem un assaig, i llavors d'un assaig ens anem a plaça, i de plaça ens ho passem molt bé, i tothom que ho fa la mar de bé.
Mira, ens saltem una part del guió, ja hi tornarem si tenim temps, i anem a fer la crida. Anem a fer la crida perquè hi hagi més velles per Carnaval. Quins requisits s'han de tenir per formar part de les velles?
Sense requisits.
Sense.
Zero.
Aquí estem totes, tothom hi té cabuda. El que ens agrada és anar a acompanyar les gitanes i amb elles a les comparses i fem gresca i ens fiquem a ballar entre elles i el que sorgeixi.
I són homes i dones. Tenim homes,
eh? Dones. Homes i dones.
Homes i dones, sí.
I els nens poden ser velles o a partir de quina edat? Pot ser una vella miniatura o tenen altres espais?
Tenen altres espais.
Perquè potser una mica molt gamberro.
Sí,
tot
és
plegat,
massa gamberro. No? Igual que les gitanes, en principi, estan reservades pels majors d'edat, les velles també. Qui sap, i alguna vegada ronda pel cap, que apareixin les velletes, però... Qui sap? De moment... Qualsevol persona que sigui capaç de disfressar-se el dia de Carnaval pot fer de vella. Jo penso que és l'únic requisit.
Sí. No cal tenir grans dots d'actor o d'actriu?
No.
No és ganes de sortir una mica del teu propi personatge diari i convertir-te en algú altre durant una estona i permetre't fer... sortir del rol i permetre't fer broma i gresca i...
Perfecte. Ja sabem que no cal cap requisit per ser vella, només tenir-ne ganes. Com ho fem per apuntar-nos? Perquè, clar, d'alguna manera hi ha d'haver aquí un cert ordre en tota la disbauxa del Carnaval. Com ho faig si em vull apuntar a les velles? Què he de fer? On m'adreço?
Quasi que qui vulgui, aquest dilluns 24 a les 7 de la tarda a la Unió, que vingui.
Perquè què passarà directe. El dilluns a la
Unió? Tenim l'assaig general.
Assagen molt les velles?
Un cop. Ens trobem, fem un assaig...
És menys exigent que ballar gitanes a nivell d'assaig.
Sí, totalment. Qui s'hagi quedat sense espai al ball de gitanes, que vingui a fer de vella. Que
ja estarà allà mateix.
Ja estarem allà mateix. Exacte. I ens ho passem igual de bé.
L'outfit, parlem de l'outfit, de com van vestides les velles. Què fem? Remenem l'armari de la iaia, de l'avi, de la mare...
Totalment.
I
les arracades de la iaia, la jaqueta de la iaia, i ens posem una perruca.
Hem tingut velles modernes, hem tingut velles ben tradicionals, ben del mocador...
Hi ha llibertat.
Hi ha llibertat.
Sí. Podem ser velles i supermodernes.
Home, clar, sí. Mentre siguem velles.
Exacte.
Sí. Hi ha molts tipus de personatge.
Molts.
Sí.
Per tant, tothom s'hi pot apuntar.
Sí. I podem portar perles, eh?
Ah, es pot ser pija.
Sí.
Es pot ser pija.
Una iaia
pot...
pija,
sí. Podem ser tot... Al final, tot el que ens permeti la imaginació, entenc, tot és benvingut, sempre amb el requisit de la velló, per entendre'ns, de ser vell. Per què són tan gamberres aquestes velles? Quina... Què hi ha al darrere, no? Perquè a vegades quan pensem en les velles, aquest imaginari col·lectiu dels contes, més enllà de les bruixes, ens fan pensar que les velles són aquests personatges tan afables, tan agradables, sempre amb bones paraules, però les velles del carnaval no són ben bé així.
Jo penso que les velles estan en aquell punt
de tornada.
I és real que estan a tornada, que els hi és tot igual, i que tiren velles...
És
i...
aquest punt el que necessiten les velles del carnaval.
Sí, sí, i les velles en general, penso, eh? I que, de veritat, que si parles amb velles la resta de l'any, hi ha moltes que són així, el que passa que ho fan amb la boca petita, però hi ha moltes que són així.
Podríem dir que el moment àlgid de les velles és el Ball de Velles... un espectacle que és satíric, catalogueu com a balls parlats, de fet. Expliqueu per aquells que potser siguin nouvinguts, perquè els de Sant Cugat de tota la vida, jo crec que no hi ha ningú que s'hagi perdut les gitanes i les velles. Expliqueu en què consisteix.
Les velles entren a plaça...
Venen de les quatre cercaviles.
Sí, entren sempre a plaça fent el galop. I tradicionalment en altres pobles aquest ball parlat seria com una mena de teatret amb molt d'envers. El que passa que a Sant Cugat tenim una plaça molt gran i això es perdria. Aquest verset es perdria i quedaria molt petit, ningú sentiria del que s'està parlant. Llavors ja fa temps que es va optar per jugar amb un joc d'un narrador i les velles són els personatges principals que des del centre de la plaça interactuen en aquest narrador, però a partir del gest, a partir de la mímica, a partir del ball, a partir del cos. Per això això permet que qualsevol persona no calgui ni tindre grans dots interpretatives ni haver de memoritzar un text ni res. De fet, això permet que moltes vegades apareixen velles de dissabte al matí, que l'únic que fan és copiar la persona al costat.
Moment. Sí, sí, sí.
Són benvingudes, també?
També! També!
I tant!
Sí, sí, les velles critiquen. Les velles fan crítica social, no?, que també és necessària, i el carnaval també ens serveix per això en aquesta ciutat. Heu parlat abans del guió. Com es decideixen els temes que s'aborden?
Entre totes, no?
Entre
una
totes,
mica.
Estem fent una mica de pluja d'idees, de coses que volem reivindicar de la ciutat o coses que han anat passant als últims temps, i els hi fem una mica de crítica, sàtira.
Perquè ens escoltin,
els hi donem la volta.
Ens han d'escoltar, oi, Alba?
Sí, a les velles se'ns ha d'escoltar.
Sempre.
Se'ns ha d'escoltar, que tenim molta saviesa dintre i ens agrada molt dir el que pensem.
Escolta, prou a les velles.
No, volem un programa a la ràdio.
Volem un programa a la ràdio.
Escolta, mira, després anirem a veure la Cristina Mur, que és la directora, i jo us deixaré amb ella.
Volem un programa.
I li feu la proposta, i tant que sí. Què li diríeu a algú que encara no ha participat mai de les velles perquè s'animi a venir? Per fer aquest guió potser cal una mica de context de ciutat, però també s'hi pot participar d'una altra manera.
Com
animem a la gent a venir?
Jo sóc una vella que visc a Terrassa, però ja em sento de Sant Cugat, i són tan maques.
Hi ha bon rotllo.
Oh, molt! Som molt amigues. I quedem de tant en tant. Ens encanta. O sigui, simplement, de debò, que et vulguis disfressar.
És el requisit, eh?
I ja està.
No ho poseu difícil.
Gens difícil.
Molt fàcil.
Sortir del personatge.
Molt fàcil.
És fàcil, Roger, governar tot això.
No. No ho és gens de governar. Perquè en els assajos ja estan amb el personatge, ja no hi ha qui les faci cas, qui n'escoltin... Però bé, ens en sortim, perquè les ganes de participar, en el fons, voler ser vella és l'oportunitat de participar del Ball de Gitanes des de dintre.
Des de... Mm-hmm.
Exacte. Vull dir, no ser un espectador, sinó ser un protagonista de la festa, i quan un ha tastat això d'estar dintre és una meravella. Per això l'èxit de Gitanes, que hi hagin tantes parelles, volem ballar, és perquè aquestes festes, que t'ha cansats, no?, de sempre ser espectadors, de tindre el mando i simplement canviar de canal, sinó ser tu el protagonista, ja sigui ballant o ja sigui fent de vella. Jo penso que les dues coses són una meravella de la cultura popular d'aquesta ciutat.
Alba Marisol, fa molts anys que feu velles.
Jo sóc és el tercer any.
Jo és el segon, sóc bebita.
Enganxa?
Molt.
Enganxa.
Molt.
És de les coses més divertides que he fet mai.
Sí?
Sí.
Per tant...
Ho recomano moltíssim.
Repetim.
Són els primers anys d'una llarga trajectòria.
Segur.
Té pinta. Com a comissió, aprofitem per si teniu alguna reivindicació, que sempre n'hi ha. Què us fa falta? Què demanaríeu? Fem la carta, allò que diuen els Reis. De coses materials i immaterials, si cal, eh?
A veure, com a comissió de velles, poca cosa, ens ho maneguem tot molt bé. Suposo que ens assumem a totes les reivindicacions que es fa des de la comissió de Carnaval i des de la comissió de Gitanes, sobretot. Ells tenen moltes més dificultats pel gran volum de gent que necessiten de poder aconseguir espais per poder assajar. Nosaltres, com que fem un dia i tal, i ho hem vinculat a través de la Unió Sant Cugatenca, a través dels tallers de teatre, doncs ens ha sigut molt fàcil trobar el lloc per assajar. Però tota la resta de reivindicacions de que fan, no només fan Comissió Gitana, sinó que fan totes les entitats de cultura popular, la cultura o ens la fem o ens la fan, i com a ciutat està bé que ens la fem, i per tant necessitem que l'Ajuntament ens doni suport econòmic i també suport burocràtic, perquè cada vegada ens omplen més a paperassa i les entitats s'han de professionalitzar per fer papers, per aconseguir diners. En el fons, entrem en una roda una miqueta estranya, que seria molt més fàcil que l'Ajuntament no ens fes fer tots aquests papers, o si els volen, que els fessin ells, i nosaltres ens dediquem al que sabem fer, que és fer cultura.
I la gent de Sant Cugat com ho rep? Perquè per les cercaviles us poden oferir alguna cosa, no?
Oi, tant!
Sí, ens ofereixen de tot i ens agrada molt acompanyar les Gitanes. És molt
prou
divertit.
O no? Us ofereixen prou? O fem una crida també als que no siguin velles, que fan això que deia el Roger d'espectador, participar-hi d'una manera una mica més activa?
Home, ens...
Què trobeu a faltar del públic? Què us agrada?
El que més m'agrada a mi és que em diuen guapa. Tota l'estona! Hasta la plaça! I guapa, i guapa, i guapa. I clar, jo flipo. I tu?
A mi m'agrada molt que m'agafen i volen ballar amb mi.
I balleu amb tothom, sí.
És que les Gitanes són tan maques.
I tant. I tant.
I el futur de les velles? Cap on va? Quins plans teniu? Hem parlat abans que hi havia altres actors, els Nubis, el Capità, que de moment no hi eren. Quines projeccions teniu, Roger, de futur per les velles?
El primer gran objectiu és ser moltes per poder cobrir bé els 4 cercaviles. Clar, abans amb poquetes podíem anar a un cercavila i està molt bé. I la idea és que puguem participar bé dels 4 cercaviles, perquè a tot arreu, a cada un dels cercaviles es visqui el fet de Gitanes amb tota la seva estructura, que vol dir cercavila de velles i Gitanes amb després actuació a plaça. També ens agradaria almenys és un somni meu, seria un dia poder fer la nostra actuació en l'assaig de Gitanes, perquè els balladors de Gitanes coneixen les velles dels cercaviles, però no han vist mai l'actuació.
No, perquè encara no...
Perquè estan
no,
al carrer.
No són a plaça, eh?
Sí, no ens
veuen. I llavors es fan les fotos, vull dir que aquell dia sembles una modelet perquè cada dos per tres t'agafa un grup de gitanes.
Són sol·licitades.
Per fer una foto, però no t'han pogut veure mai, no? I et pregunten què fareu, però no... no ho poden veure, no? I d'alguna manera potser algun any hauríem d'anar a fer l'assaig general, als assajos generals.
Als assajos generals, per aquesta manca d'espais, eh?
I que ens deixessin els 5 minuts, 10, per poder-ho ensenyar.
Ens agradaria molt. Puc dir una cosa?
Sí, molt ràpida, perquè tenim 45 segons.
Que tenim això a l'Instagram, el Velles-Sant Cugat.
Doncs tothom a seguir-lo. No, Marisol?
Sí. I allà es poden inscriure, també.
Allà es poden inscriure, es poden comunicar amb vosaltres si tenen qualsevol dubte, i si no, el dilluns, a les 7 de la tarda a la Unió, no cal fer cap formulari ni res, allà tothom serà benvingut i podrà començar a formar part d'aquesta família de les velles. Alba, Marisol, Roger, moltes gràcies per acompanyar-nos i fem una crida més perquè tothom s'assumi a aquestes velles, que pugueu ser moltes i pugueu acompanyar aquestes quatre cercaviles i fer l'actuació fantàstica que feu a la plaça. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Que estàs il·luminat.